Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Que falten pocs dies perquè es compleixi el primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, aquesta setmana, que s'ha destapat part del sumari d'aquest cas judicial, hem anat fent referència a Estat Islàmic. Però en quina situació es troba el grup jihadista? És tan perillós com ara fa un any? Preparen nous atacs a Europa? Avui en volem parlar amb una de les persones que més coneix Estat Islàmic. El va veure néixer l'any 2012, mentre cobria la Revolució Siriana, i des de llavors ha fotografiat incansablement des de primera línia com han anat perdent els tres califats, és a dir, Sirte a Líbia, Mossul a l'Iraq i Raqqa a Síria. Ricard García Vilanova, bona nit.
Hola, bona nit.
Has centrat la teva feina en aquests últims 6-7 anys en Estat Islàmic i, en contra del que pensa molta gent, encara controla bona part del territori.
Sí, de fet, la gran problemàtica que hi ha respecte a l'Estat Islàmic és que la gent pensa que s'ha acabat i no és així, no? Hem perdut les tres capitals, però no significa que hagin perdut penetració i menys força, no? Però, al contrari, no es lluita solament contra el que és l'Estat Islàmic com a grup terrorista, sinó que representa una ideologia i, com a tal, és molt més perillós que qualsevol altre grup terrorista, perquè aquesta ideologia ja està implementada als ADNs de molts ciutadans que estan vivint o que estan visquent entre nosaltres dintre de la comunitat europea o altres continents, no?
Perquè el fet que hagi perdut territori, que hagi deixat de ser estat com a tal, el fa més perillós a Europa? És a dir, pot ser que ara vulguin ser més actius a l'hora de cometre nous atacs com el del passat 17 d'agost?
Sí, sens dubte. Això el fa molt més perillós perquè tot el terreny, el territori que tenien, que els permetia dominar-se com a estat islàmic, ara el que intentaran és guanyar-se'l per una altra banda, captar adeptes, i la forma de fer-ho, evidentment, seran fent atemptats i dintre de les fronteres on faci més mal o on tingui més efecte mediàtic, no? Jo, per mi, la gran problemàtica sempre d'Estat Islàmic ha sigut que a Occident, nosaltres, sempre vam fer l'amplificador del seu missatge, no? O sigui, jo crec que s'ha d'informar, però crec que no vam tindre mesura i va haver un moment determinat que ells es van donar compte d'això i es van aprofitar.
Que fins i tot se'ls va fer des d'aquí la propaganda.
Sí, es van aprofitar de la nostra debilitat en aquest sentit, no?
Perquè què ha passat amb tota aquella gent que hem anat informant que marxaven des d'Espanya, però també des d'altres països cap a unir-se a les files d'Estat Islàmic? Què ha passat amb aquesta gent? Han mort allà al terreny? Estan retornant?
Hi ha una part molt important que han retornat, i una part molt important que s'ha quedat al terreny, i hi ha una part molt important que va morir, no? Però la gran amenaça és aquesta, gent, diguem, que està dintre de les fronteres o que han tornat dintre de les fronteres dels propis països i que probablement poden actuar de forma, com s'entén directament amb el tema de llops solitaris, no? Que poden fer-ho per retar atemptats com els que hem vist darrerament a Europa.
Molta gent parla d'Estat Islàmic, però hi ha molta gent d'aquesta que no ha vist mai cap dels membres d'Estat Islàmic de prop, tu sí. Quina és la diferència entre els jihadistes d'Estat Islàmic i, per exemple, els d'Al-Qaeda o de la seva branca síria, de Jabhat al-Nusra?
El tret distintiu, bàsicament, és l'evolució que ha tingut respecte als altres grups. Hi ha moltes persones que van passar de l'Al-Sham, després van evolucionar cap a Jabhat al-Nusra, després van arribar a Estat Islàmic, no? Aquest és el tret diferencial. Després, la gran captació mediàtica que ha tingut, l'utilització de les eines massives que ha aconseguit que el missatge hagi arribat a una sèrie de persones, sobretot a països europeus, que mai cap altre grup terrorista ho ha aconseguit. Aquest és el punt diferencial, el més important, i és realment el perquè el fa el perillós a l'Estat Islàmic, no? O sigui, no torno a insistir, és una ideologia, és molt més que un grup terrorista. I contra això s'ha de lluitar d'una altra forma. O sigui, no és sobre el terreny, és lluitar amb la cultura, és lluitar amb l'educació i és lluitar dintre dels països amb els quals poden tindre els adeptes que l'Estat Islàmic està en aquest moment reclutant.
En un escrit que has publicat aquesta setmana a la BBC expliques que era habitual que alguns d'aquests grups radicals, quan van començar a instaurar-se a Síria, et retingués durant alguns dies. De fet, en menys d'un any, l'Estat Islàmic a tu et va segrestar fins a dos cops, però el primer cop i el segon cop van ser molt diferents, oi?
Bueno, sí, el primer cop jo tenia la constància de que no seria o que no passaria més enllà de lo que va ser, que van ser tot 11 dies, vull dir, no va ser res important. El segon cop sí que, evidentment, ja era quan el Frisian Army havia perdut absolutament el control del país, i bàsicament el que va succeir és que, o el que sempre hem pensat a les persones que realment van treballar, com el Javier Espinosa o el Marc Marginades, dintre de terreny, és que el que és el jihadisme, el que és l'Estat Islàmic, va segrestar la revolució.
Per tant, els hi van prendre la revolució amb els rebels.
Els hi van prendre la revolució del país, el poble sirià, sí.
Tu, quan parles d'ells, fas servir una expressió molt concreta, que és d'alienació inhumana i sadisme. Què et refereixes quan fas servir aquests adjectius?
Doncs perquè en altres conflictes que he presenciat, com per exemple la guerra de la revolució del 2011 a Líbia o la guerra que va haver-hi contra l'estat islàmic el 2016, es va establir un corredor perquè la població civil pogués sortir. L'estat islàmic, al contrari, el que ha fet és que ha utilitzat aquesta població civil com moneda de canvi per implementar el seu missatge i per potenciar-lo. Per exemple, les dones yazidis que es van utilitzar com a esclaves sexuals a la batalla de Sinjar o, per exemple, els escuts humans que es van utilitzar dintre del que va ser la batalla de Raqqa.
Aquesta mateixa setmana has pogut veure cara a cara els dos homes sospitosos de ser membres dels Beatles, d'Estat Islàmic, que us van retenir durant part del captiveri, d'aquest segon segrest que ara comentaves. Com ha explicat la cadena britànica, ells es van negar a parlar amb tu, es van treure el micròfon i es van aixecar. Tu els vas poder mirar als ulls. Què en penses d'ells?
El tema és que aquestes dues persones concretament doncs no van ser capaços de morir com deien, viure, no? O sigui, el tema és que si tu pots ser el que vulguis a la vida, pots ser absolutament el que vulguis, però a partir d'ací has de ser conseqüent amb el que fas i amb els teus actes, no? I aquestes persones, evidentment, doncs no ho van ser, són uns covards i són els sers més menyspreables que hi ha.
És a dir, no ho van fer perquè ells el que deien és que anaven a fer la jihad, que anaven a morir per una causa, i en el moment en què havien de morir per aquesta causa, els van enganxar fugint per la frontera a camí de Turquia.
Bàsicament és que per un jihadista no hi ha opció més enllà del que és la mort, i la mort representa morir com un màrtir. Quan es donen aquestes tipus de situacions a les guerres, els jihadistes el que volen justament és fer això, no? Perquè no hi ha recompensa més gran. Per tant, aquestes dues persones van trair a tots els principis i totes les creences que tenien.
En aquest escrit, tu acabes fent una frase molt lapidària, si em permets, que dius textualment: no és que les guerres ens transformin, és que simplement ens deixen mostrar-nos tal com som. El que vols dir és que aquestes atrocitats inhumanes, sàdiques, que has vist fer a membres d'Estat Islàmic, seríem capaços de fer-les tots nosaltres en un altre context?
Tots nosaltres no, però ja l'únic que estic dient amb aquest missatge, amb aquesta frase com tu dius, és que les guerres descontextualitzen sobretot el que és les reaccions normals o les conductes normals de les persones, perquè totes les lleis que hi han establertes en una societat en la qual vivim ara mateix, per exemple aquí, queden trencades. Per tant, l'únic que fa és pronunciar o exponenciar el que aquestes persones porten dintre seu. Les persones que són més dolentes es transformen, i les persones que tenen un punt més altruista, doncs justament el contrari, no? O sigui, l'únic que fa és exponenciar els caràcters de les persones.
Però, per tant, si una guerra treu el millor i el pitjor de cadascú, vol dir que d'una sèrie de gent en concret és capaç de treure el millor i de l'altra gent capaç de treure el pitjor, o una mateixa persona pot treure el millor i el pitjor d'ella mateixa en un context de guerra?
Per descomptat, però també has de tenir en compte que en una guerra sempre hi ha experiències externes que t'afecten. O sigui, al final, si tu estàs involucrat en un conflicte i de sobte et maten un pare o una mare, com t'afecta això a tu? Aquest és el punt diferencial. I a partir d'aquí hi ha una transformació de la persona.
Gràcies, Ricard García Vilanova, fotoperiodista freelance de Primera Línia, per haver-nos acostat la teva mirada sobre Estat Islàmic, segurament una de les més autoritzades per parlar-ne. Bona nit.
Bona nit a vosaltres.